Organització dels Jocs Olímpics d'hivern 2030, Ita Fàbregas.
Tot plegat després que aquest dimarts s'hagués donat per trencada la candidatura conjunta. Blanco ha pressionat l'Aragó per salvar els Jocs.
Es difícil presentar la candidatura, es difícil llegar al acuerdo, pero no es imposible. Y yo espero, deseo, y permitidme que diga que estoy seguro de que en el momento decisivo la gente pensará que es muy importante presentar la candidatura, no por los gobiernos, que también, sobre todo por la gente del Pirineo y la gente de las ciudades, porque estamos hablando de un proyecto en donde regeneramos todo un territorio.
Vox, Ciutadans i Partit Popular anuncien que portaran la llei del català al Consell de Garanties per paralitzar la seva aprovació prevista per divendres.
El Parlament ha aprovat aquest matí tramitar per lectura única la nova llei sobre el català a les aules. El debat i votació definitiva sobre el text hauria de ser divendres. Des de Vox anuncia la querella el portaveu Ignacio Garriga.
I milers de mestres s'han manifestat pel centre de Barcelona en contra de les retallades del departament i demanant la dimissió del conseller Cambray.
El seguiment de l'aturada als centres ha estat de només el 6% en la sisena jornada de vaga total des del mes de març. Els sindicats ja anuncien noves mobilitzacions de cara al setembre. Teresa Esparvés és responsable de la Federació d'Educació de Comissions Obreres.
Si no hi ha un canvi per part del departament, continuarem convocant les vagues. I més aquestes vagues i al setembre. I al setembre és una situació molt complexa, ja estan dient les direccions. No hi haurà monitoratge del lleure per poder assumir aquestes ràtios que han fet de 16 i no es podrà tirar endavant aquest setembre i continuarà el conflicte.
El Pride Barcelona torna més reivindicatiu que mai després de 2 anys de pandèmia i preveu arribar al rècord històric de 400.000 persones.
Enguany, l'orgull se centrarà en la visibilitat lèsbica amb el lema Volomami, manllevat de la cançó de Rosalía Motomami. Maria Giral és la directora de l'àmbit social del Pride Barcelona.
Ja siguem cis o trans o no binàries, hem estat i seguim sent víctimes de la doble discriminació com a dones i com a homosexuals, no? Pel sistema masclista, falocentrista i patriarcal. I encara més discriminades si som trans o negres o dones grans.
En cultura, Banyoles, tot a punt per una nova edició del Festival Afònica que té Manu Chao, Birds on a Wire i Joan Miquel Oliver com a caps de cartell.
La 18a edició d'aquest festival es farà entre el 24 i el 26 de juny.
Banyoles Televisió, Míriam Martín.
Pel que fa als concerts, destaquen noms com Manu Chao, que actuarà el dia de Sant Joan al Club Natació Banyoles amb un concert en format acústic. Ho explica el director del festival, Francesc Viladiu.
Un artista que ens fa molta il·lusió que vingui al festival, perquè és una persona que valora molt les seves aparicions i que ha escollit el Festival Afònica de Banyoles valorant el seu projecte, un projecte social i cultural.
I en esports, Catalunya s'enfronta a Jamaica a Montilivi.
La secció catalana de futbol està jugant a Girona el tradicional partit que ha tornat 3 anys després. D'altra banda, avui a les 9 de la nit, Barça-Madrid en les semifinals de la Copa de la Reina.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Encara mantenim aquest ambient fresc amb valors que no superen els 20 graus en molts indrets del país i també amb la presència de força núvols que estan deixant el cel força tapat, però a més també estan deixant la precipitació de caràcter feble a punts del prelitoral i també durant la tarda en podrà caure algun en punts del Prepirineu, sobretot cap al sector més oriental. On també tindrem el cel força nuvolat és cap a la cara nord del Pirineu. Aquí també s'hi escaparà precipitació feble i aquest temps inestable no acabarà de fer net fins de cara a demà. Demà sí que ja parlarem de força estones de sol amb la possibilitat d'algun ruixat, però el sol ha de ser el protagonista, igual que la temperatura tendirà a anar cap amunt i més que ho farà a partir de divendres i durant el cap de setmana quan tornarem a agafar valors o a obtenir aquests valors més aviat primaverals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de dir que la circulació és complicada per retenció, simplement per volum de vehicles a la C-58. En concret, els vehicles s'aturen ben passant a Ripollet i en concret en sentit Trinitat, i per això s'ha habilitat el bus Bau Eco obert per a tot tipus de vehicles de Gordeu, això sí, excepte camions de 7 tones i mitja. En concret, també retencions en aquest mateix carril bus Bau, a les retencions a la C-33 i a la ronda de dalt tenim un tram pràcticament d'uns 12 quilòmetres que agafa pràcticament tot el tram de la Rosa de Compres entre la Diagonal i havent passat la Guinaueta. Els accessos són problemes a la 2 a Sant Joan d'Espins sentit Lleida, i com sempre demanem a vos molta cautela. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, anuncia que reprèn les negociacions per presentar una candidatura conjunta a l'organització dels Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Tot plegat després que aquest dimarts s'hagués donat per trencada la candidatura conjunta.
El Comitè Olímpic Espanyol pressiona l'Aragó per salvar els Jocs d'hivern. El seu president, Alejandro Blanco, assegura que el comitè no es pot permetre la imatge de divisió. La proposta tècnica, però, amb la que es treballa és ara per ara la mateixa i ja coneguda.
Per la seva banda, el president aragonès Javier Lambán continua reclamant la intervenció de Pedro Sánchez per aconseguir les seves reivindicacions. Avui ha anunciat que enviarà una carta al president espanyol, Tina Forest.
El Comitè Olímpic Espanyol s'ha mostrat obert a negociar amb els territoris i estacions d'Aragó que vulguin participar als Jocs d'hivern, independentment de si el govern autonòmic acaba donant suport a la candidatura. Ho ha explicat en roda de premsa el president del comitè, Alejandro Blanco, després que ahir es trenquessin les negociacions per una candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó.
Ayer ha habido una decisión en una determinada parte del territorio de Aragón en la que le piden al Comité Olímpico Español que negocie con los territorios independientemente del gobierno. No quisiera llegar a esa situación, pero lo que está claro es que tenemos que presentar una candidatura y todo aquel que quiera colaborar y tener parte activa en esa candidatura será escuchado.
Blanco explica que no es plantegen una candidatura únicament catalana. Ha insistit en la necessitat de reprendre el diàleg per arribar a un acord i en la seva intenció de presentar una candidatura sí o sí pels Pirineus catalans i aragonesos. Ara, des del comitè, van a contrarrellotge. Han explicat que la resta de candidatures ja estan molt més avançades i ha remarcat la necessitat de presentar una proposta al Comitè Olímpic Internacional el més aviat possible. La setmana que ve s'iniciaran les reunions amb els actors que han intervingut fins ara a la candidatura.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Vox, Ciutadans i Partit Popular anuncien que portaran la llei del català al Consell de Garanties per paralitzar la seva aprovació prevista per divendres. Denuncien que és un assalt a la legalitat i una vulneració dels drets i les llibertats.
La llei s'ha de votar divendres al ple, però amb el moviment d'aquests dos grups podrien quedar paralitzats tots els tràmits a l'espera que el Consell de Garanties emeti un dictamen. El president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciat la decisió en roda de premsa i ha explicat que, al seu parer, la llei proposada per PSC, Esquerra Republicana, Junts i Comuns és un assalt a la legalitat i una vulneració dels drets i les llibertats dels ciutadans. Per la seva banda, fons de Ciutadans i PP de Catalunya han confirmat que tenen previst dur-la al Consell de Garanties, també.
Tot plegat després que el Parlament hagi aprovat aquest matí tramitar per lectura única la nova llei sobre el català a les aules, el debat i votació definitiva sobre el text hauria de ser divendres. Mont Carvajal.
La diputada de la CUP, Dolors Sabater, hi ha carregat perquè entén que es legisla en contra del català i a favor dels jutges.
Convertir en llei la sentència. Qui està legislant no som les diputades i diputats del Parlament, són els membres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
A l'altra banda, Vox, el Partit Popular i Ciutadans han assegurat el contrari i han advertit al conseller d'Educació que pot acabar als tribunals si desobeeix la interlocutòria. Nacho Martín Blanco és diputat de Ciutadans.
El buñuelo jurídico que ustedes pretenden aprobar estos dos días en el Parlamento de Cataluña no cumple para nada con la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado y ustedes necesariamente, señor Cambray, y usted muy personalmente, tendrá que responder ante la justicia.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha dit que el departament protegirà les direccions dels centres.
Assumirem tota aquesta responsabilitat aprovant i validant els projectes lingüístics dels centres educatius. Els nostres mestres, el nostre professorat, no pot triar la llengua amb la que fa la classe.
La nova llei, que situa el català com a vehicular i el castellà com a curricular, es votarà divendres.
Alerta també de la Plataforma per la Llengua, que avisa que la llei pensada per blindar el català a l'escola podria tenir l'efecte contrari. L'entitat assegura que obre la porta a exigir que es facin la meitat de les assignatures en castellà. David Navarro.
El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, s'ha mostrat satisfet que finalment no s'hagi modificat la llei de política lingüística. Ha alertat, però, que establir el castellà com a curricular podria permetre al govern central imposar aquest idioma en el 50% de les assignatures.
Doncs es podria interpretar que dins dels mètodes pedagògics, si llegiu la definició que fa de currículum, es podria interpretar que la llengua en què s'ensenya aquella matèria forma part dels mètodes pedagògics. I és aquest el risc que veiem. I jo dic, no estem en condicions d'anar, pensem nosaltres, d'anar assumint riscos.
Escudé també s'ha referit a la llei de l'audiovisual que es vota demà al Congrés i ha lamentat que s'hagi perdut una oportunitat d'or per millorar la situació del català en aquest sector.
I a tota aquesta tensió per la sentència se suma una nova jornada de vaga en el sector de l'educació. Milers de mestres s'han manifestat pel centre de Barcelona en contra de les retallades del departament i demanant la dimissió del conseller Cambray. El seguiment de l'aturada als centres ha estat de només el 6% en la sisena jornada de vaga total des del març. Els sindicats ja anuncien noves mobilitzacions de cara al setembre. Anna Ruiz.
Les 3.000 persones d'avui, segons la Guàrdia Urbana, són la meitat dels manifestants del passat 30 de març. Tot i això, els sindicats mantenen la contundència i reclamen Educació convoca novament el comitè de vaga. Teresa Esparavés, la responsable de la Federació d'Educació de Comissions Obreres.
Si no hi ha un canvi per part del departament, continuarem convocant les vagues. I més aquestes vagues i al setembre. I al setembre és una situació molt complexa, ja estan dient les direccions, no hi haurà monitoratge del lleure per poder assumir aquestes ràtios que han fet de 16 i no es podrà tirar endavant aquest setembre i continuarà el conflicte.
La directora general de professorat, Dolors Cullell, recorda als sindicats que en tot conflicte laboral hi ha renúncies.
Nosaltres no tenim cap mena de menysteniment ni menyspreu cap a aquestes reivindicacions. Al contrari, les estem escoltant, les estem valorant.
I si no hi ha canvis, nova aturada parcial el 2 de juny, nova jornada completa de vaga el 9.
I en relació encara amb aquest conflicte, els 300 directors de centres públics de primària, secundària, educació especial, escoles d'adults i escoles oficials d'idiomes que s'han adherit al manifest que coneixíem dilluns han anunciat que l'enviaran cadascun d'ells per separat al conseller d'Educació. En el text, com ja vam avançar, denuncien la situació actual en què es troben els centres educatius.
Diuen que la sobrecàrrega de feina i burocràcia és insostenible i fan una sèrie de reivindicacions i de peticions de millores coincidint amb la jornada de vaga. El director de l'Institut Escola Antaviana, Francesc Freixanet, resumeix les queixes dels directors en declaracions a la xarxa.
Ara resulta que, d'alguna manera, les direccions ens han convertit, diguem-ho així, com en un aparat o més, un aparell més burocràtic de l'administració, cada vegada més, i cada vegada menys podem cuidar-nos de fer la nostra feina, que seria doncs, atendre els nens, atendre'ls el millor possible, tenir una relació ben directa amb ells i amb elles, i de cop aquí ens han trobat amb una mena de burocràcia enorme, i a més amb uns canvis de calendaris que també influeixen molt en l'organització d'un curs.
Freixanet recorda que les plantilles van disminuir amb motiu de la crisi de 2008 i que el proper curs no comptaran amb els recursos de personal que van ser assignats de manera extraordinària a causa de la pandèmia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya crearà entre aquest any i el vinent 140.000 nous llocs de feina i tancarà el 2023 amb una taxa d'atur del 8,5%, la xifra més baixa des del 2007. Aquestes són algunes de les dades de l'informe semestral del BBVA que constata la fortalesa de l'economia catalana, tot i una certa desacceleració per culpa de la guerra d'Ucraïna. Jordi Casino.
De les dades de l'informe es desprèn que tots els indicadors de l'activitat econòmica mostren aquest any creixements respecte als nivells observats a l'inici del 2021, molt afectat encara per la pandèmia. Aquest dinamisme s'evidencia sobretot en el sector del turisme i amb les ganes de viatjar i sortir de la gent, que està fent servir els estalvis acumulats durant el confinament i que encara pot suportar l'increment de preus. José Ballester és director territorial de BBVA Catalunya.
L'important avanç que preveia en el turisme a Catalunya, així com a la creació en promig de 140.000 nous llocs de treball entre 2021 i 2023. Ens permetrà assolir una tassa d'atur del 8,5%, la menor des de 2007.
De les dades de l'informe destaca també la important recuperació del mercat immobiliari amb xifres de compra-venda similars a les anteriors a la bombolla del 2008. Per demarcacions, Lleida i Girona, menys colpejades per la crisi turística provocada per la Covid, s'estan recuperant una mica més ràpid que Barcelona i Tarragona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol anuncia que comprarà vacunes i antivirals per tractar la verola del mico. Queda per saber, però, a qui s'administraran i com. Mentrestant, avui, el responsable del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Antoni Trilla, i en declaracions al Fet a Mida, confia que els actuals brots d'aquest virus no es traduiran en una nova pandèmia. David Amador.
El doctor Antoni Trilla reconeix que la verola del mico és una malaltia que preocupa perquè mai hi havia hagut tants casos a Europa. Ara bé, en paraules a la xarxa, no creu que aquest virus provoqui una nova afectació mundial.
És una alerta de salut pública? Ho és, perquè és una nova malaltia i hem de veure cap on va. També hi ha coses que no les tenim del tot controlades. És la mateixa situació i tindrem una altra pandèmia? La resposta és, jo crec, francament, que no ens ho mereixem, que no, i que, a més, el virus aquest es comporta d'una manera diferent i, per tant, és més fàcil, en teoria, que la cosa es quedi controlada.
D'altra banda, Antoni Trilla creu que a la tardor és molt probable que es pugui administrar una quarta dosi de la vacuna contra la Covid-19 a grups de risc i sanitaris. Sobre els darrers casos d'hepatitis infantil aguda d'origen desconegut, Trilla ha descartat de manera taxativa que les vacunes contra la Covid hagin tingut alguna cosa a veure perquè, com ha recordat, els nens, per edat, encara no estaven inoculats quan es va conèixer l'afectació en infants.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. El risc d'addicció al joc amb diners s'ha gairebé duplicat a Catalunya en 3 anys entre els estudiants majors de 18 anys. Són dades de l'última enquesta feta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari. Albert Güell.
Segons aquest informe, entre els majors de 18 anys, el risc d'addicció al joc amb diners ha passat del 4% el 2018 al 7% el 2021. I entre els menors d'aquesta edat ha disminuït. Des de la xarxa, el subdirector general de Drogodependències del Departament de Salut, Joan Colom, ha fet aquesta reflexió.
El joc amb diners, el que hem observat és que ha disminuït en totes les edats de 14 a 17 anys, amb l'única que s'ha augmentat és en la de 18 anys. Però per nosaltres ens agradaria que de 14 a 17 no és que no hagués disminuït, sinó que no existís, perquè en principi tampoc haurien de poder jugar.
Hi ha també altres dades que destaca l'enquesta, com per exemple que entre els menors de 14 a 18 anys l'ús dels videojocs s'ha incrementat respecte al 2018 i que pràcticament s'ha normalitzat, i entre el 78 i el 98% de les noies i nois respectivament hi han jugat durant l'últim any. Un estudi que a més alerta que durant el 2021 també han augmentat els problemes d'addicció a l'oci a través d'internet, sobretot entre les noies.
I el Pride Barcelona torna més reivindicatiu que mai després de 2 anys de pandèmia i preveu arribar al rècord històric de 400.000 persones. Enguany, l'orgull se centrarà en la visibilitat lèsbica amb el lema Bollomami, manllevat de la cançó de Rosalía, Motomami. I per primera vegada a la història, als cartells només apareixen dones. Maria Costa.
L'organització ha transformat el lema Bollomami per reivindicar les diferents identitats lèsbiques, així com la invisibilitat de la diversitat funcional. Ho explica Maria Giral, directora de l'àmbit social del Pride Barcelona.
Ja siguem cis o trans o no binàries, hem estat i seguim sent víctimes de la doble discriminació com a dones i com a homosexuals, no? Pel sistema masclista, falocentrista i patriarcal. I encara més discriminades si som trans o negres o dones grans.
D'entre més d'un centenar d'actes, la manifestació tornarà a recuperar el recorregut habitual de l'edició del 2019 des del Parc de les Tres Xemeneies, l'Avinguda Paral·lel i fins a Maria Cristina. Entre els artistes que hi passaran al llarg de la programació hi ha els icònics dels 90, Aqua, Javier Amena o WRS, la proposta de Romania a Eurovisió.
En cultura, el govern ja té a punt l'esborrany per la primera línia d'ajuts a les llibreries i editorials afectades pel temporal de Sant Jordi. Estarà dotat amb 100.000 euros.
Les ajudes cobriran fins al 70% de les despeses per a llibres, carpes i parades malmeses, segons ha anunciat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, des del Parlament. L'Institut Català d'Empreses Culturals aprovarà la línia d'ajuts la setmana que ve i es preveu que es puguin convocar en uns 15 dies.
I a Banyoles tot a punt també per una nova edició del Festival Afònica, que té Manu Chao, Bears on a Wire i Joan Miquel Oliver com a caps de cartell. La 18a edició es farà entre el 24 i el 26 de juny. Banyoles Televisió, Míriam Martín.
El Festival de la Veu Afònica de Banyoles arriba a la 18a edició aquest any i tornarà a portar música i activitats a la ciutat entre el 24 i el 26 de juny. Durant 3 dies, la capital del Pla de l'Estany acollirà 36 propostes, de les quals 21 seran concerts i les 15 restants activitats paral·leles. Pel que fa als concerts, destaquen noms com Manu Chao, que actuarà el dia de Sant Joan al Club Natació Banyoles amb un concert en format acústic. Ho explica el director del festival, Francesc Viladiu.
Un artista que ens fa molta il·lusió que vingui al festival, perquè és una persona que valora molt les seves aparicions i que ha escollit el Festival Afònica de Banyoles valorant el seu projecte, un projecte social i cultural.
Pel que fa a la resta del cartell, inclou noms com Birds on a Wire, Joan Miquel Oliver, Rodrigo Lavinya, Maria Jaume, El Pony Pissador i Anna Ferrer, entre d'altres. El 72% de les propostes seran gratuïtes i les de pagament tindran un preu d'entre 5 i 20 euros. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web del festival.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Catalunya s'enfronta en aquests moments a Jamaica, partit que es disputa a Montilivi. L'estadi del Girona és el tradicional partit de la selecció catalana de futbol, que ha tornat, recordem, 3 anys després. Primera part en joc, Catalunya domina per 1-0. Ha marcat Gerard Deulofeu. Més futbol per destacar, que el Barça femení té avui un doble repte: classificar-se per a la final de la Copa de la Reina i passar pàgina de la derrota a la final de la Champions femenina. Les blaugranes s'enfronten al Real Madrid a partir de les 9 de la nit al Corcón, semifinals de la competició del CAO. La jugadora blaugrana Mariona Caldentein només pensa en la victòria.
El missatge és clar i contundent, i és que venim aquí a guanyar. Som un equip ambiciós que volem guanyar cada entrenament, cada partit, i òbviament quan tens l'opció de guanyar en dos partits, emportar-te un títol, pues venim a això. Volem recuperar sensacions, volem seguir sent un equip campió i intentarem millorar el que vam fer l'últim partit i sortir per totes.
El Barça i el Real Madrid s'han enfrontat 5 vegades aquesta temporada i les catalanes s'han imposat en tots els partits, en els dos de la Lliga Femenina, en els dos de la Champions i en el que van jugar a la Supercopa d'Espanya. I el Barça masculí ha guanyat el partit amistós que ha jugat davant un combinat de la Lliga Australiana per 2-3. Els gols de l'equip que entrena Xavi Hernández els han fet Dembélé, Adama Traoré i Ansu Fati. També hem de destacar que el jugador s'ha dit a l'Espanyol, Loren Moron del Betis, Manu Morlanes del Villarreal i Ángel Herrera del Manchester City tornaran als seus clubs d'origen després de la seva cessió aquesta temporada, aquest curs, al club blanc i blau. Hem de destacar també, en plena poliesportiva, aquesta nit comença la sala al títol de la Lliga ACB de bàsquet. El Baxi Manresa obre el foc visitant a les 9 la pista del Real Madrid en el primer partit de la sèrie de quarts de final. El conjunt de la capital del Bages s'enfrontarà al conjunt blanc, que ve de caure a la gran final de l'Eurolliga masculina contra l'Efes Turc. Pedro Martínez és l'entrenador del Baxi Manresa.
Farem les coses bé i a veure de lo que podem fer. No hem de pensar ni que la temporada és un èxit, ja queda poc, com a molt un mes de competició, per tant ja farem la valoració al final, i ara ambició, esforç, mentalitat i lluitar i competir al màxim nivell.
Demà dijous serà el torn del Joventut de Badalona, de la Penya. L'equip verd i negre s'enfrontarà al Tenerife i divendres el Barça jugarà davant el Gran Canària. Més aspectes a tenir en compte en un dia com el d'avui, en el món de la cistella, en el món del bàsquet, perquè Maria Araujo seguirà un any més a l'Esparra Girona, a l'Esparra Unir Girona, després de signar l'any passat un contracte d'una temporada amb un altre opcional. Amb dues parts han renunciat a fer efectiva la sortida de la jugadora i d'aquesta manera la fins ara segona capitana de l'equip català defensarà la samarreta de l'Unir la temporada 2022-2023. Recordem recordem que Araujo va patir una greu lesió al genoll, de la que ja està plenament recuperada. Escoltem el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig.
Satisfets de que la Maria Araujo i el club hagin decidit doncs, allargar aquest any de contracte i no exercir la clàusula. Contents i convençuts de tirar endavant aquest any de contracte, esperant que la Maria torni al seu millor nivell i convençuts de que així ho farà.
Un parell de punts més en el món de la cistella. El Cerdanyola i el grup Barna juguen la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2 des de demà dijous fins diumenge. Ho fan Andalusia. Les vallesanes s'enfrontaran al Salinero Isla de la Palma, al Valladolid i al València Bàsquet B a la ciutat de Granada, mentre que les barcelonines es veuran les cares amb el Pozuelo, l'Araski i l'Espart Gran Canària a Sevilla. Demà dijous, primers partits pels equips catalans. I aquesta nit es juga un partit pendent de la fase d'ascens de Copa Catalunya masculina entre el Vilatorrada i el Ciutat Vella. En Granollers, en handbol, el CAC 7 Granollers juga aquest vespre davant el Costa del Sol de Màlaga. És l'últim partit de la temporada davant la seva afició. Parlem de la divisió d'honor femenina. Les vallesanes encara aspiren a ocupar la cinquena plaça. Per aconseguir-ho, les jugadores que entrenen Salva Puig han de guanyar avui el partit endarrerit contra el Màlaga i tancar la Lliga aquest proper dissabte a la pista del Porriño, també amb victòria.
Moltíssimes gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyar-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Propostes en Xarxa.
El marduix és una planta aromàtica de fulles ovals i propietats que l'eleven a l'estatus de planta medicinal. De fet, la seva fulla seca s'utilitza tant a la indústria farmacèutica com en perfumeria, però també en el món de la gastronomia i els licors. Ara bé, cal saber-la diferenciar de l'orenga. S'hi assembla molt, potser per això la llengua catalana compta amb una frase feta que es fa servir per demostrar a algú que se li han descobert les intencions. Ja et conec, Arbeta, que et dius marduix. Tampoc és casualitat que doni nom a una companyia de teatre de titelles creada l'any 1976 a Sant Esteve de Palautordera. El marduix té propietats digestives, carminatives, expectorants i descongestionants. Si fa no fa, els mateixos bons efectes que deuen tenir els espectacles dels vallesans.
Així fan, 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 els petits bonics titelles. Així fan, 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 tres voltetes i se'n van.
És per això que us animem a fer un tast, i no un tast gastronòmic. A Sant Esteve de Palautordera tenen ben clar que n'hi ha de molts altres tipus. Per aquest motiu han preparat un tast de titelles per al cap de setmana del 4 i el 5 de juny. Un festival on titelles, putxinel·lis, gegants, marionetes i ombres cantaran, ballaran i, sobretot, explicaran històries fantàstiques, contes poètics i faules increïbles. Un cap de setmana ple d'activitats i espectacles repartits per diferents espais del municipi, al Teu del Montseny. El 4 i el 5 de juny, primer tast de titelles de Sant Esteve de Palautordera. Trobareu tots els detalls del programa al web municipal santestevedepalautordera.cat.
Sabies que...
A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, anuncia que reprèn les negociacions per presentar una candidatura conjunta a l'organització dels Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Ita Fàbregas.
Tot plegat després que aquest dimarts s'hagués donat per tancada la candidatura conjunta Blanco ha pressionat a l'Aragó per salvar els Jocs.
Es difícil presentar la candidatura, es difícil llegar al acuerdo, pero no es imposible. Y yo espero, deseo, y permitidme que diga que estoy seguro de que en el momento decisivo la gente pensará que es muy importante presentar la candidatura, no por los gobiernos, que también, sobre todo por la gente del Pirineo y la gente de las ciudades, porque estamos hablando de un proyecto en donde regeneramos todo un territorio.
Vox, Ciutadans i Partit Popular anuncien que portaran la llei del català al Consell de Garanties Estatutàries per paralitzar la seva aprovació prevista per divendres.
El Parlament ha aprovat aquest matí tramitar per lectura única la nova llei sobre el català a les aules. El debat i votació definitiva sobre el text hauria de ser divendres. Des de Vox anuncien la querella al portaveu Ignacio Garriga.
Acabo de trasladar hace escasos minutos de tender la mano a Ciudadanos y al Partido Popular para que se sumen a nuestra petición de consulta al Consell de Garanties Estatutàries con un único objetivo, que no es otro que paralizar este asalto a la legalidad y vulneración de los derechos y las libertades del conjunto de los catalanes.
Milers de mestres s'han manifestat pel centre de Barcelona en contra de les retallades del departament i demanant la dimissió del conseller Cambray.
El seguiment de l'aturada als centres ha estat de només el 6% en la sisena jornada de vaga total des del mes de març. Els sindicats ja anuncien noves mobilitzacions de cara al setembre. Teresa Esparvés és responsable de la Federació d'Educació de Comissions Obreres.
Si no hi ha un canvi per part del departament, continuarem convocant les vagues. I més aquestes vagues i al setembre. I al setembre és una situació molt complexa, ja estan dient les direccions, no hi haurà monitoratge del lleure per poder assumir aquestes ràtios que han fet de 16 i no es podrà tirar endavant aquest setembre i continuarà el conflicte.
La Generalitat invertirà 60 milions d'euros en la pacificació de la Nacional 2 al Maresme.
El projecte es podrà tirar endavant gràcies a l'alliberament dels peatges de l'autopista C32 i el conseqüent traspàs del trànsit.
Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
L'objectiu del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori és convertir l'N2 en un eix cívic pensat per a les persones amb una aposta pel transport públic i relegant el vehicle privat a trajectes curts. David Prat és el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
El que volem és que el tràfic del Maresme que no vagi per l'N2. Per tant, el que volem és que en aquest àmbit més residencial on viu la gent, aquí no hi hagi viatges de llarg recorregut per persona.
A Banyoles, tot a punt per una nova edició del Festival Afònica, que té Manu Chao, Berson Aguayer i Joan Miquel Oliver com a caps de cartell. La 18a edició es farà entre el 24 i el 26 de juny. Banyoles Televisió, Míriam Martín.
Pel que fa als concerts, destaquen noms com Manu Chao, que actuarà el dia de Sant Joan al Club Natació Banyoles amb un concert en format acústic. Ho explica el director del festival, Francesc Viladiu.
Un artista que ens fa molta il·lusió que vingui al festival, perquè és una persona que valora molt les seves aparicions i que ha escollit el Festival Afònica de Banyoles valorant el seu projecte, un projecte social i cultural.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, encara mantenim aquest ambient fresc amb valors que no superen els 20 graus en molts indrets del país i també amb la presència de força núvols que estan deixant el cel força tapat, però a més també estan deixant la precipitació de caràcter feble a punts del prelitoral i també durant la tarda en podrà caure algun en punts del prepirineu, sobretot cap al sector més oriental. On també tindrem el cel força ennuvolat és cap a la cara nord del Pirineu. Aquí també s'hi escaparà precipitació feble i aquest temps inestable no acabarà de fer net fins de cara demà. Demà sí que ja parlarem de forces tones de sol amb la possibilitat d'algun ruixat, però el sol ha de ser el protagonista, igual que la temperatura tendirà a anar cap amunt i més que ho farà a partir de divendres i durant el cap de setmana quan tornarem a agafar valors o a obtenir aquests valors més aviat primaverals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Fornell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, tal, i bona tarda. No, doncs hem de dir que la situació viària va minvant, està millorant la situació. En concret, per exemple, aquella retenció tan gran que teníem a la C58 ja ha baixat a només un quilòmetre, per tant, la situació està pràcticament normalitzada. La B10 a la ronda del litoral amb algun punt de lentitud a la zona del port aproximadament i a la ronda de dalt només a 4 quilòmetres en sentit Trinitat en el tram entre Diagonal i més o menys a Sant Gervasi. A la P7, cap a retenció i a la C65 ens comenten que a Llambilles, a Girona, en sentit Platja d'Aro, hi ha tota la tarda una mica d'intensitat. A la resta de vies, normalitat. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, anuncia que reprèn les negociacions per presentar una candidatura conjunta a l'organització dels Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Tot plegat després que aquest dimarts s'hagués donat per trencada la candidatura conjunta.
El Comitè Olímpic Espanyol pressiona l'Aragó per salvar els Jocs d'hivern. El seu president, Alejandro Blanco, assegura que el comitè no es pot permetre la imatge de divisió. La proposta tècnica amb la qual es treballa és, per ara, la mateixa ja coneguda.
El Comitè Olímpic Espanyol s'ha mostrat obert a negociar amb els territoris i estacions d'Aragó que vulguin participar als Jocs d'hivern, independentment de si el govern autonòmic acaba donant suport a la candidatura. Ho ha explicat en roda de premsa el president del comitè, Alejandro Blanco, després que ahir es trenquessin les negociacions per una candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó.
Ayer ha habido una decisión en una determinada parte del territorio de Aragón en la que le piden al Comité Olímpico Español que negocie con los territorios independientemente del gobierno. No quisiera llegar a esa situación, pero lo que está claro es que tenemos que presentar una candidatura y todo aquel que quiera colaborar y tener parte activa en esa candidatura será escuchado.
Blanco explica que no es plantegen una candidatura únicament catalana. Ha insistit en la necessitat de reprendre el diàleg per arribar a un acord i en la seva intenció de presentar una candidatura sí o sí pels Pirineus catalans i aragonesos. Ara, des del comitè, van a contrarrellotge. Han explicat que la resta de candidatures ja estan molt més avançades i ha remarcat la necessitat de presentar una proposta al Comitè Olímpic Internacional el més aviat possible. La setmana que ve s'iniciaran les reunions amb els actors que han intervingut fins ara a la candidatura.
Gràcies, Tina. Minuts després de la compareixença de premsa del president del COE, la plataforma Stop Jocs Olímpics han tornat a rebutjar el projecte perquè consideren que només beneficia les elites.
El portaveu de la plataforma, Bernat Lavacuiol, també ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que aturi el projecte.
El que ha anunciat és que no hi ha acord polític, que aquesta candidatura fa aigües per tot arreu, però malgrat això que s'entesten en tirar endavant aquesta candidatura. Una candidatura que el Comitè Olímpic Internacional no avalarà i no la triarà per dos motius, perquè no hi ha acord polític i perquè no hi ha pau social. Exigim al president de la Generalitat que deixi d'invertir esforços en una candidatura que neix fracassada, que el Comitè Olímpic Internacional no la triarà mai i que no respon a les necessitats de la gent del Pirineu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Vox, Ciutadans i Partit Popular anuncien que portaran la llei del català al Consell de Garanties Estatutàries per paralitzar la seva aprovació prevista per divendres. Denuncien que és un assalt a la legalitat i una vulneració dels drets i les llibertats.
La llei s'ha de votar divendres al ple, però amb el moviment d'aquests dos grups podrien quedar paralitzats tots els tràmits a l'espera que el Consell de Garanties emeti un dictamen. El president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciat la decisió en roda de premsa i ha explicat que, al seu parer, la llei proposada per PSC, Esquerra Republicana, Junts i Comuns és un assalt a la legalitat i una vulneració dels drets i les llibertats dels ciutadans. Per la seva banda, Fons de Ciutadans i el PP de Catalunya han confirmat que tenen previst dur-la al Consell de Garanties, també.
Tot plegat després que el Parlament hagi aprovat aquest matí tramitar per lectura única la nova llei sobre el català a les aules, el debat i votació definitiva sobre el text hauria de ser divendres. Mont Carvajal.
La diputada de la CUP, Dolors Sabater, ja ha carregat perquè entén que es legisla en contra del català i a favor dels jutges.
Convertir en llei la sentència. Qui està legislant no som les diputades i diputats del Parlament, són els membres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
A l'altra banda, Vox, el Partit Popular i Ciutadans han assegurat el contrari i han advertit al conseller d'Educació que pot acabar els tribunals si desobeeix la interlocutòria. Nacho Martín Blanco és diputat de Ciutadans.
El buñuelo jurídico que ustedes pretenden aprobar estos dos días en el Parlamento de Cataluña no cumple para nada con la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado y ustedes necesariamente, señor Cambray, y usted muy personalmente, tendrá que responder ante la justicia.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha dit que el departament protegirà les direccions dels centres.
Assumirem tota aquesta responsabilitat aprovant i validant els projectes lingüístics dels centres educatius. Els nostres mestres, el nostre professorat, no pot triar la llengua amb la que fa la classe.
La nova llei que situa el català com a vehicular i el castellà com a curricular es votarà divendres.
Alerta també de la Plataforma per la Llengua, que avisa que la llei, pensada per blindar el català a l'escola, podria tenir l'efecte contrari. L'entitat assegura que obre la porta a exigir que es facin la meitat de les assignatures en castellà. David Navarro.
El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, s'ha mostrat satisfet que finalment no s'hagi modificat la llei de política lingüística. Ha alertat, però, que establir el castellà com a curricular podria permetre al govern central imposar aquest idioma en el 50% de les assignatures.
Doncs es podria interpretar que dins dels mètodes pedagògics, si llegiu la definició que fa de currículum, es podria interpretar que la llengua en què s'ensenya aquella matèria forma part dels mètodes pedagògics. I és aquest el risc que veiem. I ja dic, no estem en condicions d'anar, pensem nosaltres, d'anar assumint riscos.
Escudé també s'ha referit a la llei de l'audiovisual que es vota demà al Congrés i ha lamentat que s'hagi perdut una oportunitat d'or per millorar la situació del català en aquest sector.
I a tota aquesta tensió per la sentència se suma una nova jornada de vaga en el sector de l'educació. Milers de mestres s'han manifestat pel centre de Barcelona en contra de les retallades del departament i demanant la dimissió del conseller Cambray. El seguiment de l'aturada als centres ha estat de només el 6% en la sisena jornada de vaga total des del març. Els sindicats ja anuncien noves mobilitzacions de cara al setembre. Anna Ruiz.
Les 3.000 persones d'avui, segons la Guàrdia Urbana, són la meitat dels manifestants del passat 30 de març. Tot i això, els sindicats mantenen la contundència i reclamen Educació convoca novament el comitè de vaga. Teresa Esparavés, la responsable de la Federació d'Educació de Comissions Obreres.
Si no hi ha un canvi per part del departament, continuarem convocant les vagues. I més aquestes vagues ja al setembre. I al setembre és una situació molt complexa, ja estan dient les direccions, no hi haurà monitoratge del lleure per poder assumir aquestes ràtios que han fet de 16 i no es podrà tirar endavant aquest setembre i continuarà el conflicte.
La directora general de professorat, Dolors Cullell, recorda als sindicats que en tot conflicte laboral hi ha renúncies.
Nosaltres no tenim cap mena de menysteniment ni menyspreu cap a aquestes reivindicacions. Al contrari, les estem escoltant, les estem valorant.
I si no hi ha canvis, nova aturada parcial el 2 de juny i nova jornada completa de vaga el 9.
I en relació encara amb aquest conflicte, els 300 directors de centres públics de primària, secundària, educació especial, escoles d'adults i escoles oficials d'idiomes que s'han adherit al manifest que coneixíem dilluns han anunciat que l'enviaran cadascun d'ells per separat al conseller d'Educació. En el text, com ja vam avançar, denuncien la situació actual en què es troben els centres educatius.
Diuen que la sobrecàrrega de feina i burocràcia és insostenible i fan una sèrie de reivindicacions i de peticions de millores coincidint amb la jornada de vaga. El director de l'Institut Escola Antaviana, Francesc Freixanet, resumeix les queixes dels directors en declaracions a la xarxa.
Ara resulta que, d'alguna manera, les direccions ens han convertit, diguem-ho així, com en un aparat o més, un aparell més burocràtic de l'administració, cada vegada més, i cada vegada menys podem cuidar-nos de fer la nostra feina, que seria doncs, atendre els nens, atendre'ls el millor possible, tenir una relació ben directa amb ells i amb elles, i de cop que ens han trobat amb una mena de burocràcia enorme, i a més amb uns canvis de calendaris que també influeixen molt en l'organització d'un curs.
Freixanet recorda que les plantilles van disminuir amb motiu de la crisi de 2008 i que el proper curs no comptaran amb els recursos de personal que van ser assignats de manera extraordinària a causa de la pandèmia.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més qüestions. Catalunya crearà entre aquest any i el vinent 140.000 nous llocs de feina i tancarà el 2023 amb una taxa d'atur del 8,5%, la xifra més baixa des de 2007. Aquestes són algunes de les dades de l'informe semestral del BBVA que constata la fortalesa de l'economia catalana, tot i una certa desacceleració per culpa de la guerra d'Ucraïna. Jordi Casino.
De les dades de l'informe es desprèn que tots els indicadors de l'activitat econòmica mostren aquest any creixements respecte als nivells observats a l'inici del 2021, molt afectat encara per la pandèmia. Aquest dinamisme s'evidencia sobretot en el sector del turisme i amb les ganes de viatjar i sortir de la gent, que està fent servir els estalvis acumulats durant el confinament i que encara pot suportar l'increment de preus. José Ballester és director territorial de BBVA Catalunya.
L'important avanç que preveia en el turisme a Catalunya, així com a la creació en promig de 140.000 nous llocs de treball entre 2021 i 2023, que ens permetrà assolir una tassa d'atur del 8,5%, la menor des de 2007.
De les dades de l'informe destaca també la important recuperació del mercat immobiliari amb xifres de compra-venda similars a les anteriors a la bombolla del 2008. Per demarcacions, Lleida i Girona, menys colpejades per la crisi turística provocada per la Covid, s'estan recuperant una mica més ràpid que Barcelona i Tarragona.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern espanyol anuncia que comprarà vacunes i antivirals per tractar la verola del mico. Queda per saber, però, a qui s'administrarà i com. De moment, el que sí ha confirmat Sanitat és que el genoma dels casos estudiats fins ara demostra que és la variant menys maligna corresponent a l'Àfrica Occidental. David Amador, bona tarda.
Bona tarda. Estan compareixent en roda de premsa la ministra Carolina Darias i també Cristóbal Belda, el director de l'Institut de Salut Carles III de Madrid. Com deies, acaben d'anunciar que s'ha fet aquest genoma dels 23 casos detectats, que s'havien detectat primerament a Espanya, de la verola del mico, i sembla que hi ha bones notícies perquè, segons les dades, la variant que circula en humans és la menys maligna de les dues conegudes. Escoltem Cristóbal Belda.
Esta secuenciación masiva lo que nos ha permitido es confirmar con una fiabilidad, me van a permitir que diga del 100%, la dejaríamos en el 99,99999, pero con una seguridad del 100% de que este virus es la variante de viruela de mono correspondiente con África Occidental, que es la variante más, permítanme, menos maligna.
El director de l'Institut de Salut, Carles III, també ha recordat que la verola del mico detectada és una patologia que generalment es treballa en l'àmbit ambulatori i amb tractament simptomàtic. I també, com deies l'Ali, la ministra Carolina Darias ha elevat el nombre de positius a 59 a Espanya, però sí que ha anunciat en aquesta mateixa premsa que encara s'està fent, doncs, que el Ministeri de Sanitat comprarà aquestes vacunes i antivirals contra la verola del mico per mirar de frenar la seva expansió, coordinat també amb la resta d'estats d'Europa.
Doncs moltíssimes gràcies, David Amador, per aquesta última hora.
Bona tarda.
Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La Generalitat invertirà 60 milions d'euros en la pacificació de la Nacional 2 al Maresme. El projecte es podrà tirar endavant gràcies a l'alliberament dels peatges de l'autopista C32 i al conseqüent traspàs de trànsit. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
L'objectiu del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori és convertir l'N2 en un eix cívic pensat per a les persones amb una aposta pel transport públic i relegant el vehicle privat a trajectes curts. La pacificació de la via es farà en tres trams diferents. El que està més avançat és el que comprèn el trajecte entre Mataró i Montgat, que ja s'està començant a redactar i que s'espera que pugui començar a construir-se el 2023. A més, es contempla la reducció d'espai pels vehicles privats amb només un carril per sentit. David Prat és el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
El que volem és que el tràfic del Maresme
que no vagi per l'N2, que és el mèdic que ha passat en tots. Per tant, el que volem és que en aquest àmbit doncs, més residencial on viu la gent, doncs aquí no hi hagi viatges de llarg recorregut per persona.
L'altra inversió prevista per la Generalitat a més llarg termini és la construcció dels nous accessos a la C32. També s'han de millorar les entrades de Sant Andreu de Llavaneres i Pineda de Mar.
I Rubí, Sant Cugat i Terrassa sol·liciten una reunió amb el vicepresident de la Generalitat i conseller de Territori, Jordi Puigneró, per presentar-li la proposta de millora que han elaborat els serveis tècnics dels tres ajuntaments i buscar solucions que facilitin l'accés de la ciutadania a l'Hospital de Terrassa. Canal Terrassa, Carme Contreras.
Ana Maria Martínez és alcaldessa de Rubí.
Som tres municipis que agrupem una població de més de 385.000 habitants i la connexió actual que tenim amb aquest centre hospitalari és aquesta línia, la B8, és del tot ineficient per arribar en temps i forma, diguem, sobretot en temps, a l'hospital.
Denuncien que la línia B8 és totalment ineficient per la baixa freqüència de pas, actualment cada hora, i pel temps que tarda en arribar al centre sanitari, 75 minuts des de Sant Cugat i 54 des de Rubí. Tot plegat fa que moltes persones hagin d'agafar el cotxe per als seus desplaçaments, ja que no tenen una altra alternativa amb transport públic, i en el cas de l'hospital, a més, es trobin amb un aparcament totalment col·lapsat. Davant d'això exigeixen un bus llançadora que passi més sovint i escurci el temps del trajecte, que connecti millor els polígons industrials, que mantingui el mateix recorregut d'anada i tornada i elimini aquelles parades que no tenen usuaris.
En cultura, el govern ja té a punt l'esborrany per la primera línia d'ajuts a les llibreries i editorials afectades pel temporal de Sant Jordi. Estarà dotat amb 100.000 euros.
Les ajudes cobriran fins al 70% de les despeses per a llibres, carpes i parades malmeses, segons ha anunciat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, des del Parlament. L'Institut Català d'Empreses Culturals aprovarà la línia d'ajuts la setmana que ve i es preveu que es puguin convocar en uns 15 dies.
I a Banyoles, tot a punt també per una nova edició del Festival Afònica, que té Manu Chao, Birds on a Wire i Joan Miquel Oliver com a caps de cartell. La 18a edició es farà entre el 24 i el 26 de juny. Banyoles Televisió, Míriam Martín.
El Festival de la Veu Afònica de Banyoles arriba a la 18a edició aquest any i tornarà a portar música i activitats a la ciutat entre el 24 i el 26 de juny. Durant 3 dies, la capital del Pla de l'Estany acollirà 36 propostes, de les quals 21 seran concerts i les 15 restants activitats paral·leles. Pel que fa als concerts, destaquen noms com Manu Chao, que actuarà el dia de Sant Joan al Club Natació Banyoles amb un concert en format acústic. Ho explica el director del festival, Francesc Viladiu.
Un artista que ens fa molta il·lusió que vingui al festival, perquè és una persona doncs, que valora molt les seves aparicions i que ha escollit el Festival Afònica de Banyoles valorant doncs, el seu projecte, un projecte social i cultural.
Pel que fa a la resta del cartell, inclou noms com Birds on a Wire, Joan Miquel Oliver, Rodrigo Lavinia, Maria Jaume, El Poni Pissador i Anna Ferrer, entre d'altres. El 72% de les propostes seran gratuïtes i les de pagament tindran un preu d'entre 5 i 20 euros. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web del festival.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Catalunya s'enfronta a Jamaica a Montilivi. L'estadi del Girona és el tradicional partit de la selecció catalana de futbol que ha tornat 3 anys després. Ara mateix, temps de descans, 4-0 guanya la selecció catalana. 3 gols de Gerard Deulofeu i un de Marc Bartra. Més futbol, perquè aquesta nit estarem molt pendents del Barça femení, que té un doble repte. D'entrada, classificar-se per a la final de la Copa de la Reina i passar pàgina de la derrota de la final de la Champions. Les blaugranes s'enfronten al Real Madrid a partir de les 9 de la nit al Corcón, semifinals de la competició del CAO. La jugadora blaugrana, Mariona Caldentany, només pensa en la victòria.
El missatge és clar i contundent i és que venim aquí a guanyar. Som un equip ambiciós que volem guanyar cada entrenament, cada partit, i òbviament quan tens l'opció de guanyar en dos partits emportar-te un títol, pues venim a això. Volem recuperar sensacions, volem seguir sent un equip campió i intentarem millorar el que vam fer l'últim partit i sortir per totes.
Recordem que Barça i Madrid s'han enfrontat 5 vegades aquest curs i el conjunt català s'ha imposat en tots els partits, 2 a la Lliga Femenina, 2 a la Champions i el que van jugar a la Supercopa d'Espanya. D'altra banda, en plena poliesportiva, en bàsquet, en el món de la cistella, aquesta nit comença l'assalt al títol de la Lliga ACB. El Baxi Manresa obre el foc visitant a partir de les 9 la pista del Reial Madrid, primer partit de la sèrie de quarts de final. El conjunt de la capital del Bages s'enfronta al conjunt blanc, que recordem ve de caure a la final de l'Eurolliga masculina davant l'Efes Turc. Pedro Martínez és l'entrenador del Baxi Manresa.
Farem les coses bé i a veure de lo que podem fer, no? No hem de pensar ni que la temporada és un èxit, ja queda poc, com a molt un mes de competició, per tant ja farem la valoració al final. I ara ambició, esforç, mentalitat i lluitar i competir al màxim nivell.
Demà dijous serà el torn per al Joventut de Badalona, per la penya que s'enfrontarà al Tenerife, i divendres el Barça jugarà davant el Gran Canària. Més aspectes a tenir en compte i a destacar en el món del bàsquet, perquè Maria Araujo seguirà un any més a l'Esparra Girona de la Lliga Femenina després de signar l'any passat un contracte d'una temporada amb un altre d'opcional. Amb dues parts han renunciat a fer efectiva la sortida de la jugadora i d'aquesta manera la fins ara segona capitana defensarà la samarreta de l'Uni la propera temporada. Recordem que Araujo va patir una greu lesió al genoll, de la que ja està plenament recuperada. Més bàsquet, el Cerdanyola i el grup Barna juguen a partir de demà la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2, competició que juga a terres andaluses. La cerdanyolenca s'enfrontaran al Salinero Isla de la Palma, al Valladolid i al València Bàsquet a la ciutat de Granada, mentre que les barcelonines ho faran davant el Pozuelo, l'Araski i l'Espar Gran Canària a Sevilla.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic i Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. El Comitè Olímpic Espanyol està disposat a renegociar des de zero amb Catalunya i Aragó pels Jocs d'hivern. Blanco descarta una candidatura que només inclogui Catalunya i vol reprendre les reunions tècniques abans de presentar una proposta definitiva. Gala Vila.
Després que el Comitè Olímpic Espanyol donés per trencades les negociacions pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030 amb Catalunya i Aragó, el COE ha decidit posar el cronòmetre a zero i treballar per arribar a un acord. El president del comitè, Alejandro Blanco, explica que volen presentar una candidatura sí o sí, argumentant que els Pirineus s'ho mereixen.
És difícil presentar la candidatura, és difícil llegar a l'acord, però no és impossible. I jo espero, deseo, i permitidme que diga que estoy seguro de que en el momento decisivo la gente pensará que es muy importante presentar la candidatura, no por los gobiernos, que también, sobre todo por la gente del Pirineo y la gente de las ciudades, porque estamos hablando de un proyecto en donde regeneramos todo un territorio.
Blanco explica que encara no hi ha una data límit per tancar el debat, però sí que van contra rellotge. Per això espera que els dos governs col·laborin per tirar endavant la candidatura. Es preveu que a principis de juny el president del Comitè Olímpic Internacional visiti Barcelona per avaluar el projecte.